Una setmana més estem aquí a Història de Sant Cugat. Avui ens acompanya Domènec Miquel. Molt bon dia, Domènec.
Hola, bon dia.
Avui parlarem de parròquies i en concret de per què les parròquies no coincidien amb les seves divisions civils. Domènec, per què passava això?
Perquè en principi les divisions parroquials, diguéssim, són anteriors a les divisions civils, d'administració civil, i per tant es donaven tota una sèrie de casos que són molt curiosos. De fet, no hi va haver-hi una disposició fins al 1886 en què les parròquies es van ajustar en els seus termes municipals. Però abans això no era així. A veure, comencem. Per exemple, una casa de pagès com és Can Fatxó dels Hurons, que és terme de Cerdanyola, és a dir, que abans era terme del castell de Sant Marçal, resulta que en canvi era parròquia de Sant Pere d'Octavià. Una era de Cerdanyola, però en canvi era també de Sant Cugat. O, per exemple, en la banda de Rubí, el Molí dels Bessons, era terme del castell d'Octavià, però era parròquia de Sant Pere de Rubí. O, per exemple, Can Montmany, el Marroig, això, doncs, que eren terme de Canals, però eren parròquia del Papiol. O, no sé, doncs, Can Cortès o Can Cases, que eren terme del castell d'Octavià, i en canvi eren parròquia de Vallvidrera. I que ja veus que ho teníem tot
ben
com
disgregat,
una mica repartit i una mica això. I això porta, diguéssim, uns certs conflictes, perquè en l'hora en què tu intentes estudiar algunes coses d'aquestes cases de pagès, que són d'altres parròquies, així com l'arxiu de Sant Pere d'Octavià, doncs s'ha conservat relativament molt sencer, vull dir, és un dels grans arxius parroquials que hi ha a la província de Barcelona. En canvi, doncs, per exemple, el de Vallvidrera el van cremar els francesos, la guerra del francès de 1808. Els de Rubí també s'han perdut, en molta part, vull dir, Cerdanyola també, perquè doncs, es va cremar el 1936, i aleshores és molt més complicat reconstruir coses d'altres fons parroquials que han estat així més malmès.
Però tu ara parles de conflictes que et suposen a tu com a estudiós de la matèria a l'hora d'anar a buscar informació als arxius. Però aquella època els habitants, els veïns de la zona, els hi comportava en si en el seu dia a dia algun conflicte?
Sí, sí, els hi comportava. Per exemple, tu, diguéssim, estudies això, els llibres aquests d'Òbits, de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, i et trobes amb què és mort el moliner dels Bessons, i que, com, lògicament, com que és de Rubí, diguéssim, doncs l'enterren a Rubí, a la parròquia, no? Però, com que és terme de Sant Cugat, ell, el rector de Sant Cugat, reclama una part dels drets d'enterrament.
Parla'ns d'aquests drets d'enterrament. Què eren?
Home, els drets d'enterrament és la parròquia, per deixar-te enterrar en el cementiri, cobrava, diguéssim, uns drets, no? Llavors, això és molt complicat perquè això, ara no té res a veure un enterrament, sí, diguéssim, no té res a veure un enterrament actual amb un enterrament, diguéssim, d'aquesta època. El capellà, diguéssim, cobrava per tot, no? Hi havia unes tarifacions i es cobrava per tot. Si es posaven dos ciris al costat del mort, allò que normalment es feia abans, o quatre, diguéssim, doncs això tenia un preu on tenia un altre. Si hi anava un capellà on hi anaven set, doncs era diferent. Si hi havia, no sé què, tot anava sumant, no? És molt divertit, perquè hi ha anècdotes molt, molt maques. Per exemple, a l'hivern, si els capellans feien vella, diguéssim, a la nit, tenien dret a un trago d'aiguardent.
Mira tu.
Bueno, com que no hi havia calefacció, utilitzaven la calefacció central.
La pròpia, vaja.
Exacte. Sí, sí. Hi ha coses d'aquestes que sí que realment, doncs, en aquesta època resulten molt curioses.
Això, Domènec, hem fet aquest petit parèntesi amb aquestes curiositats, però ens comentaves això, que moria un veí i llavors...
Clar, és que era més complicat, sí. Encara, eh? Per exemple, el cas de Can Domènec. La casa, diguéssim, de Can Domènec estava dividida entre dues parròquies. Llavors, depèn de quina habitació mories, podies anar amb una parròquia o havies d'anar a l'altra. I això també havia passat a Can Solà. Quan abans de ser Can Solà era Can Güell, això també passava. Depèn de quina habitació es naixia o es moria, eres un terme o eres a l'altre.
I llavors, per exemple, això les famílies també les tenia dividides. Tornant una mica al tema dels enterraments, pot ser que el pare el tinguessis enterrat al cementiri d'una banda i no, els altres una
no,
altra.
No, normalment, diguéssim, la família ja procurava que, vull dir, la gent morís a l'habitació, diguéssim, que tocava. I si no, un cop era mort, diguéssim, li portaven abans d'avisar a la parròquia a fer els certificats i demés. Això no hi havia grans problemes.
Domènec Renoi, que incòmode, ja hi havia prous problemes a l'època per encara anar pensant a quina habitació morim, a quina habitació naixem.
Bé, per això, per exemple, després hi ha hagut una llei en què prohibeix que els edificis puguin estar a cavall dels termes municipals. Per això, per exemple, diguéssim, de vegades és molt estúpida aquestes pretensions que tenen els de Valldoreix quan reclamen, doncs, la meitat de l'ermita de la Salut, no? Diu, no, perdoni, l'ermita de la Salut originalment es diu Santa Eulàlia de Papiol. Doncs ja està dit, eh? Vull dir, Santa Eulàlia de Papiol, no de Valldoreix. I l'edifici, doncs, ha de correspondre tot al Papiol, i ho sento, vull dir, però és així.
Domènec, que cap a quina època, cap a quin any aquesta situació es va començar a normalitzar?
A finals del segle XIX, 1886, a mesura que va creixent la població i tot plegat, això representa, diguéssim, uns conflictes, i representa uns conflictes, diguéssim, que poden avui dia semblar molt estúpids, però el primer conflicte és el conflicte dels quintos. És a dir, la gent que ha d'anar a fer la mili, anar a fer el servei militar. I aleshores, diguéssim, esclar, tu has de saber a quina població pertanys i a quin cupo militar pertanys. I llavors, clar, hi ha gent que amb l'excusa de que, bueno, jo sóc de civilment d'aquí, però parroquialment sóc d'allà, diguéssim, s'escapava. I llavors va dir, prou, s'ha acabat. Això no és un problema de Sant Cugat, això és un problema que era general de tot el país. Doncs, i per tant, llavors la solució va ser regularitzar-ho. I dir, a veure, els termes de les parròquies han de coincidir amb els termes municipals, i s'ha acabat.
Parlaves d'aquesta gent que s'escapava perquè civilment sóc d'aquí, parroquialment sóc d'allà, i parlàvem del conflicte dels quintos en temes d'anar a fer la mili, però no sé si l'hora també de pagar impostos i d'altres coses impostos de la vida quotidiana. Domènec, això com ho tenien?
Els impostos, diguéssim, això era més fàcil, perquè com que depenia de la jurisdicció civil, doncs quedava clara de quina banda eres i ja està. Però aquestes, esclar, a veure, a partir de que es fa el registre civil i que existeix, diguéssim, un registre civil de naixements i de defuncions, etc., llavors aquests registres són com molt més unificats i ja no hi ha problemes, no? Però abans, que tot depenia dels registres parroquials i de més, era com una mica difícil, no? Llavors havia de ser que l'Ajuntament de Cerdanyola preguntés a l'Ajuntament de Sant Cugat perquè preguntés a la parròquia a veure si aquell senyor estava inscrit aquí o estava inscrit allà. I això resultava molt complicat. Ara, avui dia, perquè informàticament, diguéssim, ho tens tot en un moment, però en aquella època les coses eren com una mica més complicades. Sí. I podies sempre trobar la giragonsa i escapar-te.
Renoi, Domènec, i què t'anava a dir? Ara parlàvem d'aquestes parròquies. Quantes n'hi havia d'aquestes divisions parroquials? Aquí a...
Doncs,
terme, n'has estat dient unes quantes quan començàvem al principi.
Sí, a veure, no hi havia cap casa de pagès que fos de la parròquia de Cerdanyola, però sí que hi havia una casa de Cerdanyola que era de Sant Cugat, de la parròquia de Sant Pere Octavià. Després hi havia, sobretot, diguéssim, el molí dels Bessons. Els altres eren terres, que eren terme parroquial, però no hi havia habitatges. Eren terres que havien de pagar el delme a Rubí, però encara que fossin dintre del terme parroquial de Sant Cugat. O sigui que l'impost aquest eclesiàstic l'havien de pagar, diguéssim, a Rubí. I després hi havia el Molí dels Bessons, que efectivament era parròquia de Rubí. Després hi havia, diguéssim, les cases que eren del Papiol i les cases que eren de Vallvidrera. Més o menys és el conjunt que és una mica més complex. Per això, diguéssim, fa gràcia, perquè de vegades no hi ha algun article que parla les antigues parròquies, diguéssim, medievals de Sant Cugat, no? I no tenen en compte aquestes coses, no? Llavors es parla Sant Medí, no? A Santa Maria de Campanyà. Bueno, sí, però això eren parròquies internes. Aquestes no tocaven a les vores, no? I tot plegat. I, en canvi, hi havia aquestes situacions de vora que eren molt més complexes.
Mm-hmm. O sigui, que a part d'aquestes parròquies, ara com comentaves, a veure, aturem-nos una mica, hi havia parròquies petites interiors?
Sí.
Renoi?
Sí, per exemple...
O sigui, dins d'una parròquia podries
Santa Maria
formar
de
part d'una altra parròquia petiteta?
Santa Maria de Campanyà, diguéssim, doncs era una parròquia que tenia 8 cases. Només tenia 8 famílies, però tenia 8 famílies. O Sant Medí. Sant Medí també en devia tenir 8 o 9 de famílies, no en tenia més, però eren parròquies que existien i que tenien cementiri propi i que tenien totes les condicions pròpies. Després, quan arriba l'edat moderna, el que es fa és suprimir-les, convertir-les en sufragànies, que es diu, és a dir, com una delegació d'una altra parròquia.
Més gran.
Sí. A Santa Maria de Campanyà passarà, s'agregarà a Sant Cebrià de Valldoreix, i, en canvi, Sant Medí s'agregarà a Sant Pere d'Octavià. Però, per exemple, quan els de Sant Cebrià de Valldoreix fan el retaule major, els hi diuen, en els de Campanyà, que han de pagar pel retaule major perquè allò és la seva parròquia, i els altres diuen que no. Diuen, escolti'm, quan nosaltres fem obres a la nostra església, oi que vosaltres no pagueu? Doncs nosaltres tampoc us paguem a la vostra. I, de fet, cada qual tenia la seva junta d'obres i continuaven mantenint la seva independència, i van mantenir la seva independència, doncs, fins a la desamortització.
Mm-hmm. Ara que parlàvem de parròquies més petitetes, de 8 cases, de 8 famílies, aquestes divisions, quan es vol normalitzar aquesta situació, el veïnatge, la població, com s'ho va prendre? Perquè a vegades allò que et volen unir, hi ha sentiments de pertinença, òbviament, d'arrels a aquesta parròquia, a tal altre nom... Existeix aquell conflicte, molt bé, doncs ens unirem, però nosaltres ens seguirem sentint
sí,
d'aquí o d'allà.
Això va ser una llei espanyola.
Allò com a sentiment, de pertinença.
Sí, va ser una llei general de tot Espanya i, per tant, no hi havia grans discussions. No és que el bisbe de Barcelona digués, bueno, això que passa a Sant Cugat ho hem d'arreglar. No, va ser una llei espanyola de les Corts que van decidir que aquests problemes es havien de solucionar d'una vegada i que no es podia mantenir aquestes situacions que venien del feudalisme. Això és una mica el resultat de la revolució liberal del segle XIX. No?
Mm-hmm.
I, per tant, la gent ho va acceptar-ho i ja està.
Perquè parlem ara del terme de Sant Cugat i d'aquí, de la nostra història, però vaja, que era un problema generalitzat a tot l'estat, això
sí,
de que
sí.
En una casa pertanys una meitat, va fer molta gràcia això, una meitat pertany a un terme, l'altra meitat a un altre.
Exacte. I de vegades la casa ja estava construïda amb tota la mala fe del món, ja, diguéssim, per jugar aquesta ambivalència,
També pot ser... Digues, Domènec.
T'explico, vull dir, una anècdota perquè ho entenguis, diguéssim, això el que suposa, no? Per exemple, en un moment determinat, doncs, hi ha una talla. Una talla que vol dir que hi ha hagut un impost, i llavors aquest impost, que pot derivar de les Corts, o pot perquè hi ha hagut una guerra, diguéssim, hi ha una guerra, etc, i el rei diu, Sant Cugat, diguéssim, doncs, m'ha de pagar 5.000 lliures, no? Llavors, hi ha els talladors, que l'Ajuntament, diguéssim, nomena, diguéssim, uns talladors, que són els que agafen aquest impost i el tallen en porcions i diu cada casa el que ha de pagar, d'acord amb la riquesa, el número d'habitants, etc, diu quan ha de pagar, diguéssim, doncs, cada casa. Llavors, hi ha una casa que no paga. Llavors, què fan? Doncs van i l'embarguen. Llavors, Si tu estàs en una casa que tens dos termes, què fas? Agafes tots els mobles i demés i ho poses en l'altre terme. Eh? I per tant, quan venen els d'aquest, diguéssim, a embargar-te, doncs diu, ah, mira, és que aquí dintre no hi ha res, està tot a l'altra banda. A l'altra banda no podeu agafar res perquè ja no és la vostra jurisdicció. I quan venen els de l'altra banda, fas l'inrevés.
És que just t'anava a preguntar per això, Domènec.
Sí,
que
és,
si
és la petita trampeta.
Aquestes trampetes allà on feta la llei, feta la trampa, si sí. La gent allò... Si els impostos són més cars a una banda que a l'altra, on ens interessa més... I què ens interessa més dir que som?
Exacte. Sí. Això era bastant habitual, eh? El que passa és que són, a veure, són molt pocs casos els que es dona això. De fet, aquí Sant Cugat, que estiguin en aquesta situació, només hi havia hagut el Mas Güell i Montmany. Can Domènec. Eren els dos que d'això. Montmany tenia la singularitat de que era terme de canals, que per tant, diguéssim, gravitava sobre Sant Cugat, perquè el terme de canals, diguéssim, la senyoria era de l'abat i, per tant, doncs, tots els efectes impositius es havien, diguéssim, de recol·lectar a través de Sant Cugat, però, en canvi, era parròquia del Papiol, amb la qual vol dir que el delme el pagava, diguéssim, en el Papiol.
Molt bé, Domènec, ens ha quedat alguna cosa més per apuntar o per comentar sobre aquestes parròquies que no coincidien amb les seves divisions civils?
No.
Ho hem dit tot.
Sí, és això.
Ho tenim tot
sí,
dit, doncs.
Sí. L'única cosa és això, diguéssim, doncs, que de vegades havies de saber on s'inscrivien els vius i on s'inscrivien els morts, no? Diguéssim, quan hi havia un naixement, on volies que s'inscrivís i on volies que s'inscrivís, diguéssim, els morts.
Molt bé, Domènec, doncs moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquestes curiositats, a aquestes cases d'aquestes famílies dividides, per dir-ho d'alguna manera, no de sentiment, sinó del menjador el tenim a un terme i la cuina en un altre.
Exacte.
Domènec, ens veiem d'aquí res, fins la propera.
Molt bé.